Benvinguts a una nova temporada del Priora Cap al Món. Avui amb el Jordi Pérez des dels nostres estudis, on ens parlarà de la seva estada a Malàsia.
Bé, bon dia. Ja s'han acabat, ja fa uns dies, les vacances d'estiu i, com sempre, cap a la tardor, pues, ens retrobem amb els nostres oients per tal de portar-vos uns nous programes dins de la temporada de Ràdio Falset. Aquest any continuem, com no, amb el del Priorat Cap al Món, que, com ja sabeu, intenta apropar-vos a la gent de la nostra comarca que han anat a viure en altres països i parlem amb ells una estona perquè ens expliquin les seves vivències i tot el que ells consideren oportú. En aquest cas, l'entrevistat el tenim aquí a la nostra ràdio, ja que es dona la circumstància de que està passant uns dies o uns mesos aquí al nostre poble, però després té tot previst tornar a marxar, cosa que ja explicarem després. I aprofitant la entesa aquesta, pues, hem parlat amb ell i bueno, ens ha atès i, per tant, és amb ell amb qui avui entrevistem. És un noi de quasi 30 anys aquí de la nostra vila de Falset i fins fa ben poc ell estava vivint a Malàsia. Llavors, pues, es diu Jordi i ell ens explicarà una mica tot plegat. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Jordi Pérez, nascut l'any 84 i, si et sembla, abans de començar a parlar una mica de la teva estada a Malàsia, ens agradaria situar una mica la cosa perquè tu vas estudiar fins a ESO, si no tinc mal entès, aquí a Falset, i després va vindre la primera sortida d'aquí de la teva vila, potser doncs, per veure món o pel que sigui, que si no tinc mal entès va ser l'any 2003, és a dir, fa 10 anys.
Sí, ara jo fa 10 anys jo vaig anar... Bueno, vaig fer batxillerat i després vaig començar una carrera a Barcelona, i però bueno, vaig fer el primer any i no em vaig dedicar prou suficient i vaig fer el que calia i no la vaig poder acabar. Llavors, degut a això, sobretot a bueno, estar un any fora, estar sense la família, estar amb amics i a més també veure que, pues, bueno, que mons pares m'havien pagat l'estada allà, els estudis, tot, i jo no havia posat de la meva part, no havia fet el que havia de fer, pues, em vaig sentir molt decepcionat a mi mateix i necessitava, pues, no sé, necessitava fer un canvi, necessitava sentir-me, no sé, més útil perquè no ho havia fet bé, no? Llavors vaig estar a Londres, he marxat 2 mesos i això va ser, bueno, per sentir-me això, no? Per sentir-me independent, que no depengués de la meva família, que no ells m'haguessin de mantenir i sentir-me autorealitzat.
I segurament també et va servir, pues, per tenir el primer contacte, diguéssim, no és que no hagués tingut contacte durant els estudis amb l'anglès, però suposo que un cop allí és quan comences a tindre l'hàbit per relacionar-te amb l'anglès. No?
Sí, clar, va ser diferent. Jo havia estudiat aquí, però bueno, no hi ha res millor que anar al puesto i espavilar-te parlant amb gent d'allà. No?
Què vas fer? Dius que vas intentar autorealitzar-te una mica i trobar feina. Vas trobar feina i tot això quan
sí.
Vas anar al 2003?
Aquí vaig trobar una feina de... Bueno, un restaurant. Era un restaurant i a més tenien una casa que oferien per dormir allà a la mateixa... una casa a prop del restaurant.
Això era a Londres mateix?
No, era als afores. Era un poble als afores amb uh-huh. en tren.
Uh-huh. Bueno, després d'aquesta estada, això són 2 mesos, no?
Sí, 2 mesos.
La primera estada, per tant, és una primera presa de contacte. Després continues la teva vida aquí a la nostra vila. Però és el 2010 que, per alguna raó, tu ens explicaràs, tornes a decidir pues, tornar a reemprendre una mica la vida fora d'aquí, de Falset. Concretament, tornes a Anglaterra una altra vegada.
Sí, aquí ja va ser un canvi molt, molt gran, perquè per mi era... marxar i ara bastant definitiu, perquè jo aquí, bueno, tenim tema de vi, familiar, i jo havia estat treballant tot això, però no m'acaba de satisfer, jo no em sentia a gust, perquè no era la meva vocació i a part, no sé, volia descobrir altres coses, altres cultures, altres maneres de viure i aquí no m'ho oferia. Llavors vaig marxar a Londres perquè la idea meva era estar un any a Londres primer, perquè Londres, bueno, és una ciutat molt gran, amb moltes possibilitats de feina, de música, de cultura, de tot.
I potser ja tenies alguna arrel o algun conegut de l'any 2003?
No, cap conegut. Sí que coneixia la ciutat, perquè a més havia anat a també algun viatge entremig i m'agradava la ciutat i mira, doncs era més fàcil anar a Londres que anar a alguna altra ciutat que no coneixia. Però, bueno, el tema va ser això. La meva idea era marxar un any a Londres i després anar a un altre lloc, no sabia on ni res, però el tema era acabar aquí i començar de nou allà. Llavors vaig estar 4 mesos i al final vaig tornar perquè, bueno, hi havia temes en què encara de feina que encara no havia deixat ben aclarit, sí, i havia de tornar i vaig tornar al cap de 4 mesos.
I durant aquells 4 mesos a Londres ens dius que té una certa relació amb la propera sortida a Malàsia. Amb qui vas conèixer aquells 4 mesos? Què vas fer durant aquells 4 mesos?
No, no és qui. Perquè jo, va ser això que et dic, no? Va ser el 2010, va ser, bueno, ja acabo aquí, la meva vida de falset de moment ja prou, jo necessito marxar, necessito veure altres coses i me'n vaig a Londres i entre cometes, no torno en uns quants anys, no? Però, bueno, per motius d'això de laborals, doncs vaig haver de tornar, però jo quan vaig tornar ja tenia clar i ja vaig parlar amb la família i amb tots els amics que venia, però venia 1-2 anys a tancar temes laborals d'aquí i tot això, però després que tornaria a marxar. Uh-huh. Al cap d'un o dos anys o alguna cosa així, al final va ser, doncs, al cap de 2 anys i pico, quasi 3. Uh-huh. Però és això.
I arriba el 2012, que és el moment que decideixes anar-te'n, diguéssim, d'una manera més constant, d'una manera més d'una temporada més llarga, no? I quan va ser això, el 2012, quan?
Vaig marxar el novembre del 2012.
O sigui, ara farà aproximadament un any.
Sí, ara fa un any.
Aproximadament un any. I no te'n vas aquí a la vora, no? Te'n vas nada menos que a Malàsia. Explica'ns una mica tot plegat, perquè, clar, dius marxar a la Comunitat Europea, a Anglaterra, a França, o en països relativament propers i que una mica la cultura ja la coneixem, una mica tot plegat, sembla, pues, més fàcil, però és que, clar, te'n vas a Malàsia, no l'altra punta del món, però gairebé. Llavors, una mica com va anar tot plegat, decidint per marxar, i no aquí a la vora, sinó marxar de més a Malàsia.
Bueno, jo quan vaig tornar de Londres vaig dir que tornaria a marxar, però la meva idea era tornar a Londres un altre cop, perquè m'havia agradat molt, però durant aquest temps que vaig estar aquí jo havia conegut ja alguns amics de Malàsia, encara no havia anat mai, però jo sempre ja he tingut una atracció per Àsia. No sé per què, però bueno, tenia una atracció d'anar allà, no havia anat mai. I el 2011 vaig anar a fer un viatge, 2 setmanes, allà a Malàsia, a veure amb aquests amics i visitar la zona. I quan vaig tornar al primer viatge, llavors vaig començar a replantejar-me que si realment tornava a marxar a Londres, doncs no, perquè Londres és una ciutat molt cara, que està molt bé, però és molt cara, per tant havia d'estalviar prou per si no trobava feina i poder viure allà. I va vindre tota una mica a la vegada. A Londres no, però a on sí, a on puc anar. I llavors, a poc, al haver visitat ja Malàsia, vaig dir, doncs, per què no allà? Perquè també, per una banda és molt barato, però per una banda el que dius tu, és una cultura totalment diferent, i Londres, encara que sí que a Londres hi ha molta gent de tot el món, però Londres és Europa, i qualsevol ciutat europea, per mi, no tenia el que jo buscava, que era algo, això, un xoc cultural, una cosa totalment diferent, algo que no podia trobar aquí. I per altra banda, també a Londres estàs, vulguis que no, estàs a 2 hores d'avió, per tant en un cap de setmana pots vindre, pues allò, bueno, passa algo, baixes o necessites alguna cosa, pues estàs aquí al costat de casa, més o menys. Clar, a Malàsia no, estàs a 14 hores de vol. Uh-huh. Llavors també volia fer això, també volia realment marxar d'aquí, separar-me de tot això i tindre realment consciència de dir, bueno, estic molt lluny, estic aquí sol i ja m'ho haig de trobar aquí tot. Uh-huh. No tindré aquesta seguretat de dir, bueno, sí, algo, estic a 2 hores de falset.
Però has comentat que ja tenies coneixences allà, per tant, al principi, quan et vas decidint allà, suposo que els teus inicis allà, una mica, pues, el fet de que tinguis algun contacte ja, com has anomenat, suposo que et facilita una mica buscar la vida als primers moments d'estar allà.
Sí, sí, clar, va canviar. O sigui, si sense conèixer ningú seria més complicat, perquè és un lloc, a més, és que Malàisia no estava a Kuala Lumpur, que és la capital, estava en una ciutat més al nord. I...
Què es deia?
Es deia Kota Baru. Uh-huh. I, clar, jo vaig decidir anar allà perquè, a part de que coneixia aquests amics i aquesta gent, també ja portava una relació... perquè m'atraia molt, perquè és la zona es diu Kelantan, és la província, i jo al anar coneixent aquests amics, primer coneixia un i a poc vaig conèixer més gent, jo vaig veure que aquesta gent és significatiu, perquè eren tots molt aficionats al futbol, a la futbol i a l'equip de la ciutat, però d'una manera molt de dintre, molt...
Que sentien molt, va.
Molt sentit, tothom. Però gent gran, gent petita, de tot. I llavors vaig començar a veure que la gent era orgullosa de l'equip, orgullosa de la terra, orgullosa de ser d'allà. A poc a poc venia veient que, bueno, que ells parlen un dialecte diferent del malai oficial, que ells tenen un menjar propi, estan molt influenciats per Tailàndia, perquè és...
Una mica
bandera.
Com Catalunya de l'Espanya, una mica. Quan,
és
una
que,
mica.
Com més no coneixia, més dic, hosti, pues això ho tinc jo a casa, saps? Jo sento el mateix per la meva terra que el que esteu sentint vosaltres allà, no? Llavors va haver una connexió molt ràpida, perquè per mi era fàcil. I també tenia aquestes ganes d'això, no? Era, pues, m'agradaria anar allà a un lloc que, a més, no és gaire turístic, comparat amb Malàisia i altres llocs que són més turístics. I dic, tenia aquestes ganes de dir, bueno, vaig allà a intentar comprendre això, aquest sentiment també que tenen, perquè són realment aquesta gent diferent, i també es passa el mateix. El resto de Malàisia, com que els hi té una mica de tírria, perquè són una mica especials, més tancats, més poble, i dic, pues això és el mateix que aquí, saps? Llavors, per això em va agradar molt anar allà i intentar aquest repte de dir, bueno, pues m'intento entendre la societat allà, intento entendre com són la gent.
Bueno, parlem, si et sembla, dels primers moments. Evidentment, tu saps l'anglès, lo domines, pues, entre altres coses, perquè has tingut diferents estades, a banda del que has pogut estudiar, les diferents estades que has pogut tindre a Anglaterra, pues, t'han fet tindre un domini de la llengua segurament molt bo, però clar, allà no es parla només anglès. Suposo que un cop allà, pues, t'has d'espavilar amb altres coses. Explica'ns una mica les teves primeres vivències allà, com te situes, com trobes habitatge, com comences a buscar feina, que segons m'has comentat fora de micro, pues, va costar lo seu, que després ja anirem a parlar-ne. Com van ser aquests primers dies o primers setmanes allà?
Quan vaig arribar vaig llogar una habitació en un hotel, en un hostal, una habitació petita, que era almenys provisional. I també, clar, allà parlen anglès, jo quasi diria que millor que aquí, la majoria de gent parlava prou per comunicar-te. Mm-hmm.
Perquè dona la sensació de que, siguent un país com Malàisia, la sensació de que el nivell cultural de la gent en general dona la sensació, des de fora, que això ho has viscut tu, evidentment, més que no pas nosaltres, però la sensació que allí tingui menys gent, hi ha una proporció de gent, més proporció de gent amb menys cultura, que per tant no coneguin l'anglès o altres idiomes. No,
no? Però no, perquè, no, per exemple, una cosa molt, entre cometes, bàsica que tothom té és callar la tele. Hi ha programes en malai, les notícies i sèries i el que sigui, però hi ha moltes coses, totes les pel·lícules o sèries estrangeres o que sigui, que és en anglès, està en anglès subtitulat en malai. Uh-huh. Allò és des de petit que estan sentint anglès. I això aquí no passa, tot és en castellà o català doblat. Llavors, a part de que va ser colònia anglesa, tenen molta influència de la llengua anglesa. Mm-hmm. Allò sí que realment, ja dic jo, la proporció de gent jove que parla anglès molt més alta allà que aquí. Doncs
pues en principi arribes, llogues una habitació i se suposa que el primer que s'intenta fer, pues, és buscar la vida, buscar feina, no? Una mica situar-te a veure què pots fer tu allí, no? I pel que em deies, pues, tens els primers problemes amb el tema del visat, etcètera, etcètera, que és això que dificulta una mica el poder situar-te en un país, en aquest cas, a Malàisia.
Sí, clar. A veure, teòricament, com a turista, pots estar europeu, pots estar 3 mesos allà, només. I, clar, ser visat turista no pots treballar, ni pots estudiar, ni res. Llavors, jo estava una mica assustat per això, per tant, me posava el límit de 3 mesos, o sigui, abans de 3 mesos havia de trobar feina, i jo el que vaig fer va ser... vaig anar al novembre, però al desembre vaig tornar per Nadal, una setmana, i llavors, al tornar a entrar... al desembre m'hi van tornar a donar 3 mesos més. Llavors, parlant amb la gent, clar, al final vaig saber que al final el límit de visat no és un problema per turista. Si ets europeu, pots anar renovant cada 3 mesos i pots estar temps així, i al final no tindre problemes. Però bueno, de totes maneres, de feina sí, vaig estar en pic, vaig tornar després de Nadal, vaig fer el currículum, vaig començar a repartir-lo a empreses grans, internacionals, sobretot, perquè el que et dic, aquí a Gotabaru és una ciutat bastant petita i que no hi ha ni turisme ni res estranger. Llavors vaig anar als 5 o 6 hotels més grans que hi havia, perquè clar, si són hotels grans, doncs, igual necessiten amb algú en anglès. Vaig anar a restaurants així, doncs, McDonald's o Pizza Hut, això que també són més internacionals. També vaig anar a supermercats grans. I també per e-mail, buscant pàgines web de feina, doncs, enviant e-mails. I res, jo vaig estar això durant tot el gener buscant feina, i en molts llocs que vaig anar em van dir ja que no contractaven estrangers. I a molts altres, doncs, ja em van dir que no res, que no trucaven o m'han dit que sí, però res.
Llavors, però això te deu portar un moment a pensar de retornar cap a casa, no?
Bueno,
no?
Jo el que vaig fer és que, clar, vaig estar així durant el gener, i llavors al tindre aquesta relació amb aquesta gent i anar mirant el tema de l'equip de futbol, perquè jo anava mirant partits des d'aquí per internet, llavors quan vaig anar allà sempre anava al camp. Llavors, clar, no haver-hi ningú europeu vivint allà, perquè sí que hi ha alguns europeus i alguns americans vivint allà, però sobretot el tema del futbol, és que parlaré molt del tema del futbol perquè és que allà és molt social i molt fort. Jo et diria que quasi que més que aquí, perquè aquí sí que tothom més o menys podem dir que som del Barça i que el Barça podem dir que representa Catalunya i estem tots orgullosos, però jo diria que allà és que és encara més fort. Uh-huh. Llavors, a l'haver-hi aquest sentiment tan fort per ells que un europeu i de Barcelona, parlant de futbol, estés allà i anés a veure els partits, doncs això els xocava molt. Per tant, a poc, molta gent me va anar coneixent.
El camp era molt gran?
Bueno, 30.000 persones.
Sí. Déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Un camp guapet, ja, perquè sí, era, sí, vull dir, no és un camp petit.
No, molta gent i molta massa social. Anava, sí, sí. I clar, llavors...
Això va obrir una mica les portes, per entendre'ns. O vas fer més relacions socials, va,
sí,
no?
Clar,
vas ampliar les teves relacions socials.
Està clar. A partir d'això molta gent va conèixer, va voler saber més de mi, perquè volien saber, no?, què feia un de Barcelona allà mirant aquell equip de futbol. Era al revés, quan tothom volia vindre aquí, saps? Parlant de futbol, volia vindre aquí o veure Europa o això, no? Llavors per ells no ho entenien. I llavors, a poc a poc, vaig anar coneixent gent dintre del club i anava tenint confiança. Llavors, quan ja veia que no hi havia manera de trobar feina, vaig anar a parlar amb els del club i dic, mireu, jo se m'acaba el visat, porto ja 3 o 4 mesos aquí i no tinc feina i també no tinc calés, llavors necessitaria treballar. No sé si, saps, jo que sé, una feina dintre del club, del que sigui, de, jo que sé, de fotocòpia d'oficines, de llimpiant el camp, qualsevol cosa. I, bueno, al principi em van dir que potser sí, algun tipus de feina, però després va costar pel tema del visat, justament. I al final, al cap d'uns quasi 6 mesos, van trobar també, bueno, una feina, doncs, d'un conegut, de l'espònsor del club, de no sé què, que, bueno, tenia una empresa que organitzava events de promoció per una companyia de telèfonos, que era el patrocinador del club. I, bueno, total, que al final, sense visat, treballant en negre, perquè allà més o menys és normal. Sí, no és normal, però bueno, que no passa res. I al final vaig acabar treballant d'això, doncs. Era, diguéssim, mànager d'events promocionals.
Això estem parlant aproximadament de fa 4 o 5 mesos, aproximadament, sí, perquè m'estàs parlant de l'abril o del maig.
Sí, perquè, què passa, jo també, uns pares i dos nebodes van vindre a visitar-me el maig i juny, van estar 3 setmanes. Llavors, just abans d'això, ja vaig començar a parlar amb aquest home i dic, bueno, ara no començo a treballar perquè ara vindrà la meva família. Doncs pues esperem, quan marxin al juny, llavors començo a treballar. Doncs pues a mitjans de juny, finals de juny, vaig començar a treballar.
Vas començar a treballar. Sí. Bueno, i allí vas trobar la feina. Vas trobar almenys la teva primera feina,
sí,
allí. Si et sembla, abans de parlar, perquè hem acabat, parlarem de que en un futur no gaire llunyà te n'aniràs a un altre lloc. Per tant, primer, si et sembla, parlem de Malàcia i parlem una mica del que parlem sempre aquí, del Priorat cap al món, i més en aquest cas que estem parlant d'una cultura totalment desconeguda per la majoria dels nostres oients i per mi mateix. Si et sembla, parlem una mica del menjar, del clima, de coses que t'hagin sorprès, sí, una mica d'allà. I has comentat una mica lo del futbol, sí, i del sentiment una mica de la zona, sí, on estaves, sí, no? Però si et sembla, parlem del menjar, perquè allí, si no ho tinc mal entès, mengen coses molt que són molt picants o coses d'aquestes,
sí,
o no?
Sí, bastant.
Tinc mal entès,
sí,
no?
Sí, és molt picant.
I això t'has acostumat, tu?
Més o menys, perquè a mi no m'agrada gens picant i jo me'n recordo les primeres vegades que els meus amics sabien que no m'agrada picant i quan anàvem a menjar dic, que no sigui picant, eh? Dic, no, menjo, i dic, pues això és picant, i diu, i ells deien, pues això no pica, diu, pues si a mi em pica un munt, que ells estan acostumats, no? I a mi em passava això al principi, que bueno, menjava, però era massa, però llavors a poc a poc, pues ja al final m'he anat acostumant, i ara més o menys...
El paladar, diguéssim, s'acostuma sí, una sí, mica sí. Com tot plegat.
Sí, sí, sí.
I també mengen insectes, o tinc malentès no, això, no?
No, és més Tailàndia sí, però allà...
Ah, Tailàndia,
no,
això
sí.
És més Tailàndia.
Allà a Malàcia...
Però bueno, deies que estaven una mica influenciats sí, jo, pela,
sí,
pela...
Sí,
però
no,
jo no
he vist, sí, però jo no he vist mai ni cucs, ni llangostes, ni això, no he vist mai res menjant. No,
uh-huh. No. I que, quin plat anomenaries una mica d'allà?
Bueno, arròs sobretot, o sigui, allà la base és arròs, per esmorzar, per dinar, per sopar, sempre és arròs. Allà lo típic és quan vas amb un no tines a casa, bueno, sí, quan fas menjar a casa, però o quan vas a menjar a algun puesto, és hi ha un cubo d'arròs fet, cuit, i llavors tu vas allà, t'agafes el plat amb arròs i llavors pues, te fiques pues, o carn o peix o amb salses, el que sigui, no? Però sempre la base és arròs.
És arròs, no? Lo clàssic d'allà.
És arròs. I llavors, pues, bueno, pues, també carn, peix, molt
i fruita,
peix.
Cos de sí, verdures, sí. Algunes verdures típiques d'allà.
Sí, mengen fruit. Molt... Més que verdures, són, com t'ho diria, com plantes que jo no conec, que m'han dit el nom, però jo no sé quin, no, què equival dir. Són plantes d'allà pues, que donen, bueno, donen un sabor especial. I es cuina molt també això, amb plantes especials que donen el color, donen...
I fruita això. També mengen algun tipus de fruita especial? O...
Sí, bueno, hi ha... Tampoc molt, i tampoc jo no soc molt aficionat a la fruita, però hi ha mangos, hi ha també un tipus de meló com a de color rosa, hi ha... Sí, hi ha altres jambu, bueno, coses.
Que I suposo són... que molt de peix, o no?
Bastant, perquè... bastant, més que aquí, sí.
Em dona la sensació de que sé, per la zona que és i tot, sembla
sí,
que
sí,
el peix
sí, molt de
sigui
peix.
Una cosa molt...
Sí.
D'un ús molt comú.
Sí, 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 bastant. I llavors, quasi sempre tens això, o pollastre, que és molt, o corder, o peix, normalment. Bastant bé, sí.
I el clima?
Clima, la cosa que xoca més és la humitat que hi ha. Jo me'n recordo les vegades que he anat...
No, és los 40 graus, però no són els números 40
graus. No, és que
graus.
No són 40 graus. No arriben mai tant. No. Jo, de fet, una setmana aquí que fa l'agost, que fa calor, és molta més calor aquí que allà. Jo sí. Però la humitat aquesta, sí, és que jo me'n recordo sortir de l'avió el primer impacte i ja suar. I jo me'n recordo que aquí, inclús jugant a futbol, fent activitats, jo no suo quasi mai... I allà és sortir de casa i als 10 minuts tindre l'esquena mullada. Això sempre és el més impactant. I la temperatura més o menys tot l'any igual, és el que et dic, no puja més de 35 o alguna cosa així. No puja molt
I
més.
I a on baixa, com a molt?
Jo crec que 25
o sigui, és una temperatura molt homogènia.
Molt plana, sí, sí. El que canvia és quan és temporada de pluges, clar,
que,
està...
Que quan sol ser la temperatura?
Allà a Malàcia normalment és de novembre a febrer, alguna cosa així. Més o menys. Jo me'n recordo, vaig arribar a final de novembre.
Sí, quan vas arribar tu, més o menys.
Sí, però quan vaig arribar encara no, perquè enguany va anar més tard. Enguany a mitjans de desembre, sí, és quan va començar a ploure, i sí, quan plovia era ploure, i parava 2 hores al dia, 1 hora al matí i una tarda, però el resto era plovent tot el dia. I clar, quan està plovent tot el dia, durant 2 setmanes que no surt el sol, al final refresca. Que encara que la temperatura sigui 20 i pico graus, pues jo quan me'n recordo anava a dormir i anava amb pijama llarg i tapat, perquè clar, entre la humitat i que no surt el sol, pues, refresca. Però bueno, el resto de l'any és sí, sol, molt sol.
Si et sembla, abans de deixar Malàcia, explica'ns una mica, perquè sé que hem acabat amb tot això del futbol, pues vas ajudar a muntar un partit o alguna cosa que una mica m'has explicat, que va ser una cosa que et va agradar fer.
Sí, no, va ser un... No? Perquè quan vaig parlar amb els del club, me van dir que podria fer una feina de diguéssim, de màrqueting internacional de cara a mitjans de comunicació estrangers, perquè és un equip molt humil, molt de poble, perquè la regió és molt de poble, diguéssim, molt tancats, i és un club que fa 6 anys estava a segona divisió, i ara a poc a poc doncs, bueno, ha guanyat 2 lligues, diverses copes, i jugava la Copa d'Àsia, que és una copa doncs, internacional,
com
no?
Com si fos però... la Champions d'aquí.
Bueno, sí, la Copa de la UEFA, la segon però... nivell, sí, però bueno, el mateix. I llavors, justament va tocar una eliminatòria contra un equip de Hong Kong, que l'entrenador és d'Amposta i tenia també un jugador de Roquetes, un altre d'Igualada, 2 gallecs i tenia algun link amb el Barça. Llavors, quan vaig saber això, doncs ja vaig intentar explicar una mica aquesta història, doncs que jo era un d'aquí, que estava vivint allà i que jugàvem contra un equip que tenia uns catalans i vaig enviar un e-mail doncs, explicant-ho al Diari de Tarragona, al Mundo Deportivo i alguns d'això. I llavors, sí, va haver el Diari de Tarragona, va respondre i va comentar sobre aquest partit, no? I clar, jo me recordo quan van arribar amb l'autobús que vaig anar allà a Esperals i arribaven a un, bueno, a un restaurant que és del club i vaig penjar una estelada i ja vaig veure com baixar l'entrenador i el segon entrenador, que són catalans, van quedar mirant l'estelada i llavors, bueno, van, clar, van al·lucinar, no? Uh-huh. I no, res, vam estar parlant i vaig estar els dos o tres dies que van estar allà pues, amb ells i bé, bé, va estar uh-huh. graciós.
Si et sembla, abans de parlar de què vols fer de cara al futur, concretament a finals d'aquest any, on vas, si et sembla, parlem una mica d'això que has anomenat una mica ara, no? De Catalunya i Espanya darrerament, pues, sobretot darrerament, ha tingut pues, les seves diferències, han hagut les manifestacions, la cadena humana, etcètera, etcètera, els 11 de setembre de 2012 mm-hmm. i de 2013, i això segurament suposem que quan vas fora la gent te pregunta d'on ets i tu dius jo soc català i potser suposo que ara ja ho comencen a saber què és Catalunya en diferent, diguéssim, quan ho relaciones amb la resta d'Espanya, no? Que no és exactament el mateix, perquè sí, per sí. veu, suposo, no sé com ho veuen, allà ho has comentat o t'ho han dit, on has parlat. O...
Sí, allà, sí, jo sempre comento, no? Que soc de Catalunya, que és un lloc diferent, allò es feia una mica la comparació, no? Diguéssim, pues, que l'Antan és això, és una regió d'aquí, i Malàsia és el país, doncs pues, jo soc de Catalunya, que és el mateix que d'això, i Espanya és, una, és el país, i, no? Explica una mica comparant amb ells perquè ho entenguessin. I poca gent, molt poca, però bueno, potser dos o tres persones diferents sí que coneixien Catalunya, sí que coneixien la història i sí que coneixien que, pues, la nostra lluita, no?, amb la independència i tot això, i em va sorprendre que ho sapiguessin perquè és que és molt lluny i hi ha moltes coses per mig i és difícil que ho entenguin, no? Però bueno, quan anava explicant, jo sempre que anava al futbol portava la meva estelada, llavors me preguntaven, això és la bandera d'Espanya? I dic, no, això és la bandera de Catalunya, què tal, què tal? I a poc a poc anava explicant la gent i llavors sí que... gent, doncs, al final almenys la gent que vaig fer més confiança i vaig tindre més amics, doncs sí que van saben que bueno, jo soc català i saben la història de Catalunya.
Home, suposo que també lo fet avui en dia que hi hagi internet i que hi hagi altres tipus d'informació en aquest estil, suposo que també fa córrer més les notícies d'un cantó cap a l'altre del món.
Doncs sí, 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 jo també, doncs, aprofitant doncs, Facebook i e-mails i això, doncs, jo, quan va haver la de l'11 de setembre, quan van haver altres coses, manifestacions o altres vídeos o coses, qualsevol cosa que era explicar una mica el que era, doncs, jo sempre intentava comunicar mm-hmm. i parlar amb ells perquè mm-hmm. ho sapiguessin.
Em sembla que el temps ens ha tirat a sobre i això fa que haguem de parlar una mica del teu futur. Haguem de parlar una mica del teu futur perquè tu m'has comentat abans fora de micro que tens coses a fer, diguéssim, de cara a l'any nou.
Sí.
I no te tornes a Malàsia, precisament, sinó que has decidit pues, fer un canvi de rumb novament i anar-te'n cap a un altre país. Explica'ns una mica cap a on vas i una mica el que t'ha portat a prendre aquesta decisió.
Pues ara estic aquí fins a Nadal i després de Nadal me'n vaig cap a Indonèsia. Uh-huh. Perquè, bueno, estant a Malàsia, que està a prop, vaig conèixer una noia que és d'Indonèsia i a partir del Nadal, pues sí, me'n vaig cap allà i estaré vivint a Indonèsia. Uh-huh. Bueno, la meva intenció és estar un temps, perquè ara ja no és el mateix, ara ja no és estar com a Malàsia, que era anar a marxar jo sol a veure una mica l'aventura. Uh-huh. Per mi també és l'aventura, perquè és un altre país molt diferent i un país nou i, a més... és bastant diferent de Malàsia pel que he pogut saber fins ara uh-huh. i però bueno, a veure com va, no ho sé uh-huh. la meva intenció és estar uns quants anys, sí
uh-huh. i clar, el que passa que suposo que el teu neguit suposo és que has d'anar a un lloc on has de tornar a començar una mica pues, les dificultats que comporten, però bueno, ja tindràs una base, perquè suposo que tot t'ensenya en aquesta vida, no?
Sí, no, i a més, el que m'agrada és això, justament aquest morbo de començar un lloc nou sense conèixer res, això és justament el que m'agrada de marxar i anar a un altre lloc. Començar de zero és el que més m'agrada, la veritat. Mm-hmm. Sí.
Bé, Jordi, doncs el temps se'ns ha tirat a sobre, gairebé la mitja hora que tenim destinada al nostre programa. T'agraïm que t'hagis vingut a estar amb nosaltres aquesta estona. Gràcies. I esperem que la propera aventura a Indonèsia et vagi bé i qui sap si un altre dia d'alguna manera o altra ens posarem en contacte tu perquè ens expliquis sí, quatre tant. Coses sobre la teva nova estada en aquest cas en un altre país a Indonèsia.
Oh, encantat, moltes gràcies.
Molt bé, doncs, gràcies i fins una altra.
Adéu, gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand Pi. Ens podeu tornar a escoltar el diumenge a les 6:30 de la tarda, el dimarts a 8:45 del vespre i sempre que voleu a la pàgina web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb l'informatiu del cap de setmana. Adeu i fins una altra.